Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que els joves de les Balears consumeixen manco drogues. El consum se situa a mínims històrics de fa 31 anys, però tot i això s'inicien més joves en el consum i es manté el consum de vapejadors.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Segona hora de programa, aquesta segona hora de Tentol, un programa que ja sabeu que té totes les lletres i que té ara en Lluís Fortes aquí al control tècnic. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol, saludem en Xisco Nadal.
Aquí tornem a ser.
Celestí Oliver.
Som aquí.
Toni Guiscafré, com anem?
Hola.
I també ens visita avui Neugenia San Pedro, ben tornada. Com estàs?
Molt bé.
Has estat pel món.
Pel món. Sí. Per tot arreu.
Ah, que sí?
Sí.
D'ençà que no vens, on has estat?
És que l'altre dia ho pensava i és més que més he viatjat de tota la meva vida. De veres, sense aturar, un cap de setmana, tota Espanya, m'he visitat tota Espanya.
Has fet tota Espanya, efectivament.
Mare meva.
Però bé, ben tornada.
Bé, gràcies.
Tot bé?
Molt bé.
Sí? Ara sí. Mos ho contaràs. Bé, després mos contaràs com ha anat aquesta passejada per Festival de Cinema de tot l'estat espanyol i t'ho has passat la mar de bé, però també has d'oir pel·lícules que després comentarem.
Molt bé.
Però bé, avui hem de repassar l'actualitat i començam amb aquesta notícia que coneixíem sobre aquest estudi de consum de drogues entre els adolescents espanyols. Espanya en pebre, Espanya se droga. Idò, sí, Celestí, hem conegut aquesta notícia que baixa mínims històrics el consum de drogues entre els adolescents espanyols. Els illencs en consumeixen manco, però tot i així s'inicien més joves en el consum.
Sí, els joves són més sans que mai, segons manifesta l'enquesta estatal Estudes, l'enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundaris publicada pel Ministeri de Sanitat, que s'ha basat o es basa en dades d'enguany i que en el cas de les Balears ha agafat una mostra de fins a 868 estudiants. Mira el consum de drogues entre els joves de 14 a 18 anys i constata els millors resultats en 31 anys d'ençà dels seus inicis, quan va començar aquesta enquesta el 1994. El consum d'alcohol, tabac i cannabis baixa significativament entre els estudiants de secundària de les Balears en els darrers dos anys, però l'edat d'inici s'ha reduït dues dècimes fins a situar-se en els 14,2 anys de mitja i es manté l'ús dels vapejadors. Ja intento meditar, però per olvidar tus besos se necesita
droga. És a dir, que s'inicia tot el consum de drogues de mitjana als 14,2
sí,
anys.
Sí, exacte. Mm. 14 anys.
Bé, de què rius, Toni?
No, gràcies.
Trobes jove, molt joves...
No, supos que ets edat.
Supos que ets edat.
Ara ho comentarem.
No, adequada, òbviament, però...
Sí. però bé, de moment bones dades, sembla que se redueix molt el consum.
Baixa significativament. Comentem les dades. Gairebé el 18% dels adolescents balears ha fumat tabac el darrer any, mentre que el 2023 va ser més alt, del 29,1%. Un percentatge que arriba al 21,2% a tot Espanya. Per tant, el conjunt de l'estat espanyol és superior que el d'aquí, de les Balears. El 64,5% ha consumit alcohol aquí a les Illes Balears, quan fa dos anys era gairebé un 73%. Per tant, també ha baixat. I la mitjana estatal actualment se situa en el 71%, per tant, també estan millor situats aquí a les Balears. I pel que fa, exacte, consum de cannabis, els joves balears són precoços. L'edat mitjana d'inici a Balears és als 14,7 anys, empatats amb Castella-La Manxa i Andalusia, i per darrere de Ceuta. La mitjana espanyola no és molt tan fora, és als 14,8 anys. Un 15,1% dels joves illencs n'ha fumat aquest darrer any, quan fa dos anys arribava a un 26,5%. Un consum que actualment és similar a la mitjana estatal, que se situa en el 15,5%. I pel que fa, ja ho dèiem, a les cigarretes electròniques, els vapejadors, un 37,8% n'ha fumat aquest darrer any a les Illes, mentre que tot l'estat puja fins al 40,8%. Per tant, demostra que l'ús dels vapejadors es manté.
Es manté, sí. Mama, avui que tenim dos joves a taula, Eugenia, Toni...
Moment, m'he pensat que m'ho miraves a mi i m'he emocionat.
Vosaltres també, però en Eugenia i en Toni més joves, sí, encara. Ho heu notat, que els joves consumeixen manco drogues?
Sí. Jo crec que sí, però clar, també si se redueix el tabac és perquè hi ha els vapers.
Creus, sí, que és un substitutiu del tabac.
I que és igual de dolent, segons t'ha encantat, però bé.
Sí, però sí que tinc la percepció de que està mal vist ara fumar, no? Quan qualcú fuma és com a...
Sí.
Fumes, no.
Exacte.
Que això sí que com a societat ho hem aconseguit, perquè abans era guai fumar.
Sí, perquè a més jo crec que els darrers anys hi ha aquest moviment que se diu com a... sobretot en les dones, com sempre, que se diu Clean Girls, que és aquest com estil de vida, com a supersaludable, anar a córrer, anar com a sempre perfecte,
tenir
no fumar,
una pell,
no beure alcohol...
Pell perfecta, no. Exacte. Fumar, no beure...
I això crec que ha impactat molt en la societat. I però és veure els vapers. Jo crec que al final, sí, bueno, no fumes tabac, però fumes vapers, vull dir. I clar, el que passa és que a dia d'avui, evidentment, després de tant d'anys de l'existència del tabac, hi ha estudis que mostren les repercussions, però els vapers és algo tan nou que encara no se sap.
Això és veritat, encara no saben com de nociu pot arribar a ser vapers.
No, i que també... ho van xerrar bé, fa poc, que si els joves són més saludables, també és perquè que està de moda anar al gimnàs i això, sí, que també fa que molt d'hàbits de joves i això ja siguin més saludables que abans.
Exacte, sí, i que estem que estàs en el gimnàs, no estàs en el bar, o... a una altra banda.
També fins, perquè s'han reduït... fins que el gimnàs no se converteix en un problema, vull dir, perquè també hi ha molt de casos de vigorèxia, sí, també, sí, sí, ara que en Sant Pedro parlava d'aquestes clean girls, també han pujat els casos d'ortorèxia, sí, gent que viu obsessionada, sí, per menjar... coses que siguin bio o per no consumir hidrats, yeah, menjar tot el dia verdura, que és bo menjar verdura, no en faltaria d'altra, però també t'has d'alimentar d'altres coses. És que tot, els éssers humans tot ho duim com un excés, tot i que és una bona notícia que joves consumeixin manco drogues d'entrada. El manco és allò que, sí, que se n'extreu d'aquest estudi.
Que si en vols consumir, en consumiràs. El que passa que s'han restringit de cada vegada més els espais. Hi ha més espais sense fum,
sí, sí,
hi ha més restriccions...
Però també en el que
per
fa...
Per tant, el lloc de sociabilització que teníem Pantura fa 30 anys, ja aquest consum s'ha reduït.
Ha canviat,
ja,
sí. Ha canviat. Però bé, per exemple, el botellot sembla que no canvia, la gent continua, no, sobretot si és més jove, perquè els preus són caríssims, és vera de sol qual, o un establiment. Per tant, sí que el botellot sembla que continua. I quan vas a un festival ho veus, perquè... els joves no veuen un festival de música, per exemple, quan van a un festival de música.
És que amb els preus que se poden...
Per això és target, el públic objectiu dels festivals és gent de més gran de 40.
Sí.
I també trobo que cada pit se'n fa menys de botellota.
Sí.
Sobretot ho he notat a les verbenes o
això pot
a festes de pobles, que molta gent en fa. He notat que cada pic va
manco. Però, per exemple, quan vas a un festival de música de fora, veus cotxes, molts, que la gent veu de fora del festival per no consumir de dins.
Exacte. Sí, sí, sí.
Això sí.
I que de cap, hi ha més gent que demana ajuda per exemple dels opiacis, que abans li havíem llevat com importància, quan en realitat ara hi ha molta de gent que s'ha anat amut, que du consumint ja siguin porros de Maria, de qualsevol cosa, i que ara li costa molt tornar a la seva vida sense haver de consumir aquest tipus de substàncies. De tota manera, m'han sorprès dades, perquè jo aquest octubre, quan vaig ser a Copenhagen, vaig anar al bar aquell de Cristiània, com una cosa turística més, i me va sorprendre la quantitat de joves espanyols, perquè se'ls havia donat fora només que parassin una mica sora, perquè anaven cridant a les totes, que anaven en aquest barri a cercar festa. I me va sorprendre haver-te'n d'anar a salta punta de món haver d'aconseguir segons què.
I allà els preus sí que són cas, perquè, mare de Déu...
Bé, clar, aquí ho venen a fer el turisme anglès, no?
Supos que el turisme se va com a repartint en aquesta espècie com a d'Icària, on tens un dies d'esbarjo i decideixes fer un esbarjo a les totes. Però, òbviament, la notícia és positiva, encara que a mi les dades me semblen un consum excessiu. Encara que hagin davallat, però per mi continua sent massa.
I sobretot que són molt joves.
Molt joves.
14 anys.
14 anys.
Que ets un nen. És que, clar, una nina. Si l'estudi està fet des 14 anys de 8, és que, bàsicament, està fet una edat que no pots consumir res d'això,
efectivament.
Però...
De fet, està prohibit per llei que consumeixi qualsevol substància d'aquestes que parlàvem. Així és. Bé, aquestes són les dades. Continuem, perquè estem intrigats amb noves notícies que ens arriben del Louvre, on van robar fa poc tota una col·lecció imperial en només 4 minuts. I ara hem sabut que la contrasenya del sistema de seguretat era el nom del museu.
No sembla cert, però així és. La contrasenya del sistema de seguretat i videovigilància del Louvre era més que evident, i si m'apurau, ridícula. Era el mateix nom del museu, com apunta el mitjà Libération, a partir de Check News. Però pot ser que tanta evidència fos una estratègia de seguretat.
Vaja, qui
lo sap? Més enllà d'això, documents que s'han filtrat apunten a greus deficiències i errors informàtics del museu mateix des de fa una dècada, quan ja apuntaven organismes tan destacats com l'Agència Nacional de Seguretat de la Informació de França, a partir d'una auditoria dels sistemes informàtics de la xarxa de seguretat que varen fer fa més de 10 anys, el 2014. És a dir, el 2014 ja avisaven de que els tors volaven baixos, i tot i això no han fet cas. Un document de fins a 26 pàgines constatava nombroses vulnerabilitats, com que de diversos punts era possible accedir-hi i comprometre la xarxa de seguretat fins a que es podia modificar els drets d'accés i també fer-ne malbé el sistema de vigilància d'uns servidors que l'Agència Nacional de Seguretat considerava ja obsolets, i que va sentenciar que tots aquests errors permetrien fàcilment que fossin explotats per atacants externs. De fet, un any després, el Louvre va demanar una segona auditoria, l'informe de la qual advertia ja el 2017 que era impossible ignorar l'amenaça potencial d'un atac amb conseqüències que podrien ser dramàtiques.
El mejor museo es un museo en llamas. Mira cómo arde el oilón.
Segons l'Agència Nacional de Seguretat de França, que ja són com a íntims amb ella, la xarxa d'oficines del museu inclou, atenció, sistemes tan antics com Windows 2000, que és el meu. Tan antic no és, perquè és el que jo faig servir.
Sí? Però bona que tema.
A cap meva, clar, a nivell usuari.
No, perquè aquí hi ve tres.
No, no, el meu PC, des de que nostre, tinc el Windows 2000.
I funciona, no?
Sí, per ara sí. O se va actualitzant, això. Però posava 2000, des de que nostre. Bé, és igual. I contrasenyes dèbils. Un sistema que no només insegur, actualment, sinó difícilment practicable. Fins avui, programes obsolets, que segons els documents eren impossibles d'actualitzar i gestionaven àrees tan sensibles com el control d'accés, els servidors o la videovigilància. En tot, però, s'ha de dir que no hi ha proves fidedignes això ja me sorprèn més, que relacionen aquest problema de ciberseguretat amb el robatori de fa setmanes. És a dir, no monites dos punts, de punta a punta. La realitat, però, sempre supera qualsevol ficció, i és que el robatori dels encaputxats del passat 9 d'octubre va posar ben en entredit la seguretat, la ciberseguretat d'institucions franceses com el Louvre, un dels robatoris més increïbles de tots els temps a la France.
Sí, i no fou el primer, també n'hi ha hagut de més increïbles que aquest, però sí mateix. Mos ha cridat l'atenció, a vegades les contrasenyes...
Jo crec que és una estratègia, això.
Tu creus que és mentida?
Ara tots són estratègies. Me no, perdonaràs. Però vegades... Que és Louvre, tingui de contrasenya. Louvre és per engegar...
És que pareix un acudit.
És engegar a qualsevol persona que estigués al càrrec de la seguretat, la ciberseguretat, fins i tot en el bidell, en el que s'encarrega d'obrir la porta, com un moment determinat, per connectar-se en el wifi, d'on va posat Louvre, que ell no ha donat la veu d'alarma a la gendarmerie, ja m'apareix que el museu ha de tancar un mes per repensar una mica com ho faran tot, sí. Perquè és que ara, a mesura que anem sabent detalls, és que jo no sé per què no tenc la Mona Lisa que meva. Perquè és que ha de ser una cosa senzillíssima, o si no, la llibertat guiant el poble. I me pots cantar en Rigoberta Bandini davant d'un de la Croix.
Increïble.
Per favor.
No, però és veritat que així la gent se pensa que no serà l'UF perquè és molt simple, i pensa que serà complicada, i posen-se que és més simple.
No pot ser mai, això,
no,
tio.
No pot
ser. A veure, és molt surrealista.
És que jo crec que ets a prova en tot. Si tu ets un lladre, tu no, perquè ets boníssima persona, Guis, que seria incapaç, perquè ets el nostre referent moral i ètic. Però si t'has de posar a fer de lladre, jo crec que ho proves tot. Vas fent com a provatures.
Sí, però estaries un molt bona estona.
Malauradament, tot ha avançat molt, i si és l'UF com a museu que em dedica dona això pluc a l'immensa majoria de les grans obres que surten en els llibres d'història de l'art, la protecció que tenen és de programes obsolets de fa 30.000 anys, que fa de 2014 que els hi van dir, perdona, com vendria que canviéssiu això? Aquest document, Ribomi, que se desclassifiquen? Si tu ets lladre i t'interessa entrar en aquest museu, tu comences a vigilar tot el desclassificat i penses... Clar. Si ningú hi ha posat mà de metge, jo qui sé, en aquesta càmera no m'ho veuran. En aquesta, clar, els que varen agafar una grua, sí, trista i simple, varen pujar per una finestra i se'n varen dur 88 milions d'euros en joies.
No sé si heu vist la campanya de màrqueting que ha fet la grua aquesta arrel d'això. S'han aprofitat, ho han fet bé.
Sí, no, i sobretot la campanya que hi ha per xarxes d'un munt de gent trabucadeta que demana que deixin lliures en els lladres perquè, com que són tan monos, perquè han d'estar tancat dins la presó. I és cert que són guapos, però d'aquí a que la bellesa mos faci passar per alt tota una sèrie de coses, estic retirat.
Els lladres són guapos, que se contrasenya
el look. És cert que de les fotos que s'han compartit, els dos lladres són dos fons encesos que si haguessin anat a ser l'Issenim Parti d'una Rosalia, que ara en parla de mitat et trobes i haguessis confraternitzat sense problema. Però clar, és que no oblidem que són dos lladres que, això sí, no hi va haver ni víctimes mortals, només hi va haver destrossa mínima de mobiliari d'esluf i saps jo, se'n van endur, òbviament.
Sí. Bé, mos ha cridat molt l'atenció aquesta notícia, l'havíem de comentar, l'havíem de compartir.
Protegiu les vostres contrasenyes.
Sí.
Com a mínim, jo que sé.
Sobretot...
L'Obito 34, que ningú sabrà d'on surt. Clar, no podeu saber la data de naixement. O si viviu en el carrer, jo què sé, Falguera 32, que sa contrasenya no sigui Falguera. Perquè, clar, es dona massa pistes.
Sí. Què he dit? Acabam, com dèiem, amb aquesta listening party que va fer ahir Rosalía al Museu Nacional d'Art de Catalunya presentant el seu nou disc, Lutz. Sí, vespre el MNAC de Barcelona va acollir una listening party exclusiva de Rosalía, durant la qual es va escoltar l'àlbum sencer abans de seva publicació oficial. Avui, a les 12, a mitjanit, esteu preparats?
Sí.
Sou d'aquells que no anireu a dormir?
No.
Eugenia el té clar, tu esperes a les 12?
Tenim ganes de que sigui divendres, a les 0001. per poder escoltar aquest disc.
Aquest disc sencer, però tot i que ja s'han filtrat coses i aquest dia també hem anat a escoltar. Però bé, nosaltres de moment no sé si la taula qualcú l'ha escoltat sencer.
No,
encara. Som verges.
Ja no som pirata, no som
hacker. L'esdeveniment ha comptat amb aproximadament 900 convidats entre fans i personalitat del món de la cultura i l'espectacle, tots amb la promesa de no gravar àudio ni vídeo i amb mesures com adhesius que tapaven les càmeres dels mòbils. Fins i tot vaig sentir que ferraven dues ferretines en la càmera del mòbil de davant i de darrere per no fer cap imatge. L'ambient era singular. A la sala Val d'escenari es va muntar teles blanques i un taló. Rosalía es va moure des d'una posició estirada a unes grades fins a seure't i observar el públic mentre la cantant geia a l'escenari sobre unes teles blanques. Es projectaven les lletres de les cançons i la música del dit sonava en directe. L'ambient recordava un casament minimalista o un funeral alternatiu, segons qui ho hagi descrit. No sabem. Ara tot d'una en parlarem, però sí que era...
Això deien algunes cròniques. M'ha encantat la de funeral alternatiu amb lletres projectades a una paret.
Sí. Home, està bé, però bé, era una listening party de veure, però jo vaig anar a una i tothom xerrava. I no s'ha de xerrar, el listening party. S'ha d'escoltar.
Ja és un listening.
Que fort.
Clar, sí, clar. No m'agrada gent que s'hagi xerrat.
Has de fil de blancs, com quan fèiem anglès, que t'aparava una cançó i havies d'omplir d'espais en blanc.
La música va ser protagonista, idò, com dèiem, absoluta, des del primer tema, Sexo, Violencia y Llantas, és el tema aquest, passant per la balada dramàtica Mio Cristo Piange Diamante, fins al tancament, que és una cançó que es diu Magnolias, que va provocar l'ovació de tot el públic. L'esdeveniment de llançament forma part d'una campanya de màrqueting de guerrilla. Abans del llançament es van fer altres listening parties a Ciutat de Mèxic i a Nova York, i el mateix disc es va filtrar pràcticament a les xarxes aquests dies. Entre els assistents, man, qui hi havia? Qui hauríeu convidat? Els germans Estopa? El germà
per
Muñoz?
Exemple.
Estopa, Namaral, Namaya, Nelia Cali, na Samantha Hudson, representant
d'aquí,
mallorquina, actors com Paco León i també periodistes com Jordi Évole i el nostre següent convidat, que ens contarà fil per randa com va anar la cosa. Connectam amb en Blai Mercè, periodista de Catalunya Ràdio. Blai, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Ja ho heu explicat vosaltres, gairebé. No sé què puc afegir. Ja.
Només per allò que en llegir, però és que, Blai, tu hi eres allà, en aquella sala.
Sí. No, va ser tal com m'ho he explicat, la veritat. Encara no tinc clar si l'esdeveniment va estar a l'alçada del que jo m'esperava un cop vaig descobrir que la noia que hi havia estirada entre un llit gegant ple de llençols que semblava com si fos un cel de núvols, vaig descobrir que era la Rosalía. Clar, llavors jo m'esperava, i crec que part del públic, que al final d'escoltar aquest disc, doncs la Rosalía doncs digués alguna cosa, fes alguna mena d'actuació, alguna mena d'interacció amb el públic, però no. Simplement doncs el que va fer va ser passar entre el públic, només la va tocar una persona qui va saludar, i va marxar, i va desaparèixer.
És a dir, tot aquest misticisme, també.
Només una persona, Blai.
Sí. Va ser curiós, perquè va passar entre el públic i jo, mira, ningú s'atreveix a trucar-la, ella no toca a ningú, i vaig veure que agafava la mà d'una noia, en algun moment concret, que saludava.
I qui era? Ja. Ho saps?
No ho sé. Però això sí que em va lligar amb el principi, perquè, bé, era un espectacle minimalista, però molt ben fet, amb un joc de llums que anava al ritme de cada cançó, amb uns llençols gegants que anaven pujant i baixant amb unes lletres projectades allà, i al principi sí que la mateixa Rosalía va dir que li agradava estar a les fosques i en silenci, perquè de vegades aquesta era la millor manera de trobar la llum. El títol és Llum en llatí, que és lux, no?
Clar.
I clar, a la sortida ella en silenci va ser una manera doncs, de ser coherent amb el que ens havia dit en un principi, no? De dir, vaig a mantenir aquest silenci i deixem-ho en el missatge del disc, no? I al final jo vull que escolteu aquest disc, em veureu a mi estirada per aquí, canviant de posició, també escoltant el meu disc, però el que veniu aquí, com dèieu ara fa un moment, no? Que és una listening party, veniu a escoltar el
escoltar,
disc.
Escoltar, clar.
I no veniu aquí a veure'm a mi doncs, fer un espectacle, ni res.
Ni a xerrar, però... perquè clar, ni veure ni res, no, allà no hi havia res.
Ni catering.
A veure, aquí us he d'explicar...
Ni nos olives.
Tot, aquí hi havia... Hi havia categories de convidats.
Ah.
Tu qui eres?
Jo no era dels que tenien el braçalet blanc. Ah. A mi em van posar un braçalet negre I això vol dir que quan va acabar l'espectacle, quan va acabar la presentació del disc, ja hi havia molta gent de l'staff de Rosalia i del Manac i de la discogràfica controlant qui tenia la pulsera blanca, qui no, i a mi em van dir, quina pulsera portes? Jo dic, negra. Doncs has d'anar sortint. Amablement cap a la sortida, i vaig tenir la mala sort de ser la primera persona que es va quedar sense samarreta. Perquè els primers assistents que sortien els hi regalaven una samarreta amb la lletra impresa de Relíquia, que és una cançó, una de les cançons més boniques del disc.
Que se va filtrar...
És aquella que va sortir...
Sí, Spotify.
Que va sortir Spotify 2 hores i després la van treure. Doncs aquesta. I em vaig quedar sense la samarreta. Per tant, l'únic record que tinc d'aquesta listening party, com que tampoc vaig poder fer fotos ni res, és dos adhesius amb el logo aquest de Lux, que el guardo, que van servir per tapar-nos la càmera, la de davant i la de darrere, i els tinc aquí enganxats a la carcassa del mòbil, com a record d'aquest dia.
Blai, i realment això què hagi aquestes parts i quarts, i que dins una mateixa listening party facin sentir convidats de primera, convidats de segona, sol ser habitual en aquest tipus d'esdeveniments, o és que la Rosalia està creant una nova manera de fer?
Jo crec que una mica les dues coses. La Rosalia, cada cosa que fa, crec que marca un precedent, perquè ho fa sempre una mica diferent, fa la seva manera. I, clar, jo penso que si tu pots fer una listening party i convertir-ho en una festa que sembli un casament o un funeral, i això és perquè ets algú com la Rosalia. Això sí que hi ha, als Estats Units hi ha bastanta tradició de fer tot això, però normalment les listening parties aquestes, a mi em consta que es fan com amb esdeveniments molt més oberts, no? Amb grans recintes, quan hi ha el disc que està a punt de sortir, no? Que està, que falta, no sé, el dia abans de sortir, tot això. Però fer-ho amb una cosa així tan exclusiva, que havies de passar com dos filtres de seguretat, et preguntaven el DNI, el teu nom, tot plegat. I
tu t'havies acreditat, Blai, o es no ressalia que enviava una invitació personal a totes les persones que volien que assistissin?
Jo crec que hi havia una part que sí, que jo crec que la comportava la Rosalia, i després sí que la discogràfica tenia una mica de mà en convidar alguns periodistes.
Alguns, pocs, però? Eh? Quants éreu?
Molt pocs.
Pots, sí.
Molt pocs.
Allà cobrint, jo crec que érem uns 10, potser, diria. Ara, també pot ser que hi haguessin alguns periodistes en altres llocs, en seients doncs, més VIP, com si diguéssim d'alguna manera, però els que estàvem allà cobrint l'acte, no?, que vam estar parlant entre nosaltres, perquè ens coneixem, a més, érem, et diria que màxim 10 o així, eh?
Clar, Blai...
Vam ser més... Digues.
No, i tu ara parles de periodistes, de celebrities que eren per allà. Les celebrities s'ajunten, per exemple, en Samantha Hudson, van a saludar, es d'Estopa. Això ho vas poder veure, des d'on eres. Ho dic perquè m'interessa molt com se fan aquestes relacions personals de gent que només se veu de festa i quan li demanes, jo què sé, en Estopa petit, passa'm una croqueta.
Mira, jo vaig entrar darrere de la princesa del pueblo, de la Belén Esteban.
Però, per favor, quina fantasia.
I t'he de dir que vaig presenciar una interacció bastant, bastant bonica entre Belén Esteban i Omar Montes, el cantant. La Belén Esteban va anar a buscar l'Omar Montes per fer-se una foto al fotocol amb ell. I li va dir, te felicito por tu reciente paternidad. I ell li va dir, ay, gracias, no duermo por las noches. I la Belén Esteban li va dir, bueno, què vols? Ser pare és això, no? Li va dir. I després la Belén Esteban anava amb el seu marit, que no, desconec el seu nom.
En Migue.
I van anar amb l'Omar i li va demanar una foto també pel marit. I bé, van estar bastanta estona allà junts. I fins i tot la Belén va dir, estàvem allà a la porta d'entrada del Manac, que es veu tot Barcelona, amb vistes de tot Barcelona. I ella va dir, jo me voy a sentar porque ya soy muy mayor. I ella es va seure allà, va estar una estoneta. I finalment va entrar.
Que bo.
També vaig interactuar amb el Rodrigo Cuevas, un gran artista.
Sí?
Si algú dels vostres oients no l'ha escoltat, que ho faci, perquè val molt la pena.
Ve molt per Mallorca, en Rodrigo. Quasi cada any ve tocar per aquí.
Sí.
I jo li donaria el premi a millor outfit de l'esdeveniment, perquè anava literalment vestit de monja.
Més que en Rosalia.
Gairebé com la Rosalia de la portada.
Fantàstic.
I entre
Ai, no, no,
és que, clar, tenim moltes preguntes.
Entre tantes celebrities, clar, no sé si heu posat en comú aquest 10 periodistes que estàveu convidats, que vos ha semblat aquest disc.
Clar, que, clar, com és el disc?
D'ençà d'aquell Catalina de Rosalia, què t'assembla aquest 2025 d'ella?
Hi va haver una escolta prèvia el dilluns per alguns periodistes a les oficines de la discogràfica, i per molts de nosaltres era la segona vegada que l'escoltàvem ja. I la veritat és que hi ha unanimitat, com a mínim entre el sector més de periodistes musicals i crítics. No he sentit cap nota dissonant de ningú. Que sí que amb algun altre periodista que potser que no estava cobrint l'acte, sí que em va fer arribar una crítica de dir necessito més temps per pair-lo perquè hi ha molt de soroll, aquest soroll m'està fent que no pugui gaudir d'aquest disc com jo voldria, i hi ha molta sobreanàlisi i tot això. Ho comparteixo en part, perquè sí que és veritat que arriba un punt que jo el que vaig sentir la primera escolta del disc és com si aneu a mirar una pel·lícula i teniu uns quants spoilers, però no sabeu ben bé com serà la pel·lícula, però ja us han fet uns quants spoilers, us han dit que la pel·lícula serà una obra mestra i ja sabeu algunes coses que passaran. Doncs a mi això és l'única cosa que em va tirar enrere. A mi és un disc que m'hagués agradat escoltar-lo, però verge al 100%, sense saber absolutament res. Clar. Sense saber ni els títols de les cançons, ni les col·laboracions, ni cap single d'avançament.
Ja.
I si pot ser, amb els ulls tancats. M'hagués encantat tenir una experiència així, perquè realment és una obra d'art. És un disc fascinant, serà un clàssic amb el pas dels anys. Abans ho comentava amb el Luis Troquel, que és una figura molt important a la vida artística, sobretot de la Rosalia, que és també periodista i compositor, i ella em deia és que jo conec la Rosalia de fa molts anys i és un disc que jo sabia que la Rosalia l'acabaria fent, però em pensava que el faria d'aquí 30 anys, saps? Quan portés ja 10, 40 anys de carrera o més, i l'ha fet ara, saps? O sigui que realment estava alçada de les expectatives.
Sí. Però, ai, molta gràcies. Xisco, li volies demanar qualsevol cosa?
No, que ja no... serà molt complicat mantenir aquest hype tota sa vida.
Sí.
Perquè si resulta que ara ha fet el disc, que hauria de fer d'aquí 30 anys, haurà d'arribar un moment que
com
Rosalia... No, o que haurà d'arribar el moment en què haurem d'acceptar que Rosalia també tindrà un fracàs, una mica com ens va passar, ja que són amics, com ens va passar amb Pedro Almodóvar, que va fer Los Amantes Pasajeros, que ningú entén com ha fet aquesta pel·lícula, ni d'altres que ha fetes, i tot i així té meravelles com Mujeres al Borde, d'una taca de nervis. Supos que en la Rosalia encara mos falta arribar en aquest punt.
També t'he de dir que la Rosalia és molt intel·ligent i les cançons pitjors que té les fa com a single i a vegades col·laboracions. Perquè si ara ens poséssim a analitzar tots els singles i totes les col·laboracions que la Rosalia ha tret entre disc i disc, no les compraríem totes, eh? Jo crec.
I de Blai, moltes gràcies.
També s'ha de dir.
Sí.
No.
Amb ganes de sentir aquest disco avui a partir de les 12.
Blai, una llàstima que no t'ho poguessis fer una foto, sí, de la princesa del pueblo. M'hagués encantat.
Mira, ho vaig pensar, Ho vaig pensar, però em va fer molta vergonya.
Blai Mercè, company divetres, de Catalunya Ràdio.
Bueno, ja
t'ho feia nostre, Blai.
Amb hola.
Vinga. Una ferrada, molta gràcies.
Gràcies.
Igualment.
Adéu, fins aviat. El Blai Mercè, que hi va ser en aquesta listening party, company de Catalunya Ràdio de música, de la secció de música. Fantàstic tot això que ens ha explicat, eh? Ja ens hagués agradat anar en aquesta lista.
Hi ha alguna cançó en català, no?
Sí, català i anglès, mos han dit.
És a dir, tu haguessis passat tots aquests controls?
Ja, sí. Encantada.
Jo és que...
Aneu,
que
també.
Jo és que em massa greu. Quan sa gent ho posa tan complicat, a mi se me lloven ses ganes.
Jo no m'haurien deixat entrar.
I tant. Què vol dir?
Per no. Southfit, no ho sé.
Va.
No, va, si en aquestes festes...
És que li volia demanar a en Blai com anava.
Quan més tirat hi vas, millor.
Vas de monjo i...
Pots anar vestit.
I amb una camiseta.
Clar que sí,
que
no me faltaria.
Vas de frare, ja està.
Fem un tento, va.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, sóc la Maria de Porreres i el meu moment tèntol és el vespres, just abans d'anar a dormir, aturo la tele, deixo el mòbil, surto en el balcó a gaudir de, del silenci i també de les estrelles.
IB3 Ràdio és servei públic. Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. L'adopció. Els infants necessiten una família. Avui deixant de parlar d'olis i passam a un tema molt humà i emocionant. L'adopció. La societat balear és, de fet, molt conscienciada en aquest àmbit, tant pel que fa a les adopcions nacionals com a les internacionals. Però què és exactament l'adopció? És el procés d'integració d'un infant dins una família en què no ha nascut, és a dir, dins una família adoptiva. El fet de prendre com a fill algú que no ho és de sang s'anomena adoptar, o també afillar, tot i que aquest segon verb és menys habitual. Fixeu-vos bé en la terminologia. La persona que adopta és l'adoptant. S'escriu acabat amb T. La persona adoptada, mentre dura el procés, és l'adoptant. Escrit acabat amb D, o l'adoptanda, si és una nina. I atenció, quan el procés d'adopció ja s'ha completat, l'adoptant passa a ser l'adoptat o l'adoptada. Esperem de tot cor que les adopcions continuïn augmentant, perquè representen una gran oportunitat vital per als infants i també per a les famílies que els acullen. I terme explicat, terme acabat.
Subjectiu, amb Eugènia Sampedro.
Eugènia, ja eres aquí, avui tornant a parlar de cinema, que ja en tenien ganes, eh? Després de dues setmanes sense fer-ho.
Ai, sí.
Molt bé.
És vera, eh? És que hi ha hagut moltes coses.
És que no sé què passa, que hi ha moltes coses de tot, de música, de cine, de
sí,
tot.
Sí,
de tot.
Sí, sí,
que està bé, eh? Que no mos queixarem per això. Però bé,
temporada avui... alta de cultura.
Exacte.
Què mordes avui? Pues avui xerrarem de Descobrint Cinema Balear, que és la segona edició d'un cicle que feim a Cine Ciutat i que està ple de pel·lícules dirigides per creadores i creadors balears. Mm-hmm. I que comença dijous que ve.
Aquesta setmana?
Aquesta...
No, avui són dijous.
O sigui, no, la que ve.
La setmana que ve, sí.
Sí. Dia 13.
Dia 13, dijous sí. Dia 13, molt bé. I que se tracta d'un... Cada setmana convidar un cineasta balear.
Exacte. És diferent perquè l'any passat el que fèiem era que una setmana projectaven sobre balear i la següent projectaven sobre que ha inspirat en el creador a fer aquesta obra o directament una pel·lícula que l'ha inspirat a la seva trajectòria professional. Enguany això que canviar, el que farem és que el mateix dia se projecta la pel·lícula balear i la pel·lícula inspiradora.
Que bé, és a dir, sí. Que poden fer sessió doble.
Exacte.
Com un temps.
Com un festival.
Sí, com un festival.
Sí.
I clar, començarà dijous que ve i ho farà amb en Jaume Carrió, precisament.
Exacte, sí. A més, bueno, en realitat no teníem previst projectar cap curtmetratge perquè tots seran llargmetratges, però tenint en compte la posició que està ara mateix, que és candidat a Goya 2026...
Hem de fer molta propaganda.
Sí, exacte.
Perquè el posin a la shortlist aquesta.
Bueno, ja és.
Sí?
El que ve, o sigui, ara les acadèmiques i els acadèmics tenen estan fins, crec que és 14 de gener o 6 de gener, no sé, fins a primera setmana de gener o la segona per votar.
És a dir, perquè si gent ho entengui, hi ha una presentació de candidatures on tu creus que el teu projecte pot optar un Goya i t'hi presentes, que seria una long list.
No.
Els acadèmics fan com una tria primera, deixen una llista petita i en funció d'això se vota.
No, no. O sigui, tu treus un projecte, no?, i se comença a moure per festivals. I hi ha festivals que són molt importants per la indústria, que se diuen de qualificadors de Goya, que no, no ho són tots. Però si tu tens, ara no ho sé, una sèrie de festivals on t'han seleccionat i són qualificadors, doncs comences a tenir punts. I per entrar en aquesta shortlist has de tenir una sèrie de punts.
Ok. És que, clar, com que m'hagi fet un curt...
És dificilíssim. És molt difícil.
Per si perquè... hi ha qualcú balears que estigui fent curtmetratges i s'interessi per Goya, ja ho sabeu.
No, 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 és molt difícil. Jo que sé,
festivals,
per exemple...
Festivals qualificadors.
Sí.
És a dir, tu pots tenir una pel·lícula boníssima però no tenir cap punt i no entrarà.
Exacte. Sí, sí. Però almenys si és boníssima normalment estarà a festivals qualificadors. Sí.
Qui diu que és boníssima? És que clar, això t'ho deixa molt relatiu.
Bueno, me diuen pues pinganillo, Eugen Xisco té raó. Per tant, bueno, pues tens raó, Xisco. Jo t'he dit que no, però me diuen que sí.
Xisco té raó, molt bé,
no,
Xisco.
No, jo el que tenia entès és que tu te podies presentar, hi havia com a... Bé, rebien la quantitat de proposicions que hi havia i després se feia com una primera criba que deixava aquesta shortlist que de la qual després sortirien els 5 nominats en Goya. Jo me pensava que era com a la consecució de fets.
Sí, sí, exacte.
Jo desconeixia el tema dels punts de festivals qualificadors, però escolta, tot suma.
Sí.
I tot mos fa arribar a lloc.
Sí. I a més, si a damunt tens premi, pues tens encara més punts. I clar, en Jaume realment va començar a moure's curt abans de l'estiu i realment pensaven que no arribaria, però és que els festivals en els que ha estat aquest estiu són molt importants a nivell indústria, per tant l'han puntuat molt bé.
Clar, ha tingut punts i ha fet
sí,
que...
I per això ha entrat, però no era segur. En canvi, pues Goya de l'any que ve sí que hagués pogut entrar, sí o sí, perquè ja duria com aquest recorregut molt més ampli. Però...
Jo també entenc que es Goya s'hagin rifat es curt d'en Carrió. Hem de dir, no és perquè el coneguis, sí, però és vera que es curt que ha fet és que és molt bo. Sí. Sobretot per la part aquesta de recuperar imatges antigues i com les ha mesclades i sobretot es... l'aire que li ha donat i el sentiment que és capaç de provocar amb imatges d'arxiu, jo és que ho trobo al·lucinant. Sí. Quan el vaig veure vaig dir, és que, quina passada.
És una feina molt ben feta i també de com juguen els formats.
Ja, sí, la veritat és que sí. O sigui, a mi, no sé, jo el veig cada vegada que el veig, sí, ha agradat molt i esperem que els agradi molt també a les persones que han de votar.
Exacte.
Per tant, sí, començam aquest festival, aquest cicle, en la pel·lícula d'en Jaume Carrió, i en Jaume Carrió
les
ha triat...
Les imatges arribaran a temps, que
exacte,
és el títol.
Sí, que se presenta dijous que ve a Cine Ciutat a les 7. I després d'escurt tindrem Chunkin Express d'en Wong Kar-wai, que diguéssim que és un director que a en Jaume li agrada molt.
Ah, sí?
I
Chunkin
Express.
No l'he vist, aquesta pel·lícula, que va?
És molt, molt xula.
Sí?
És molt xula. No, de què va? Pues és bastant complexa. Però te la recomano 100%. I clar, pues això és l'únic curt en realitat que forma part del programa perquè tots són llargmetratges, però vàrem pensar que era molt bona idea pues, començar aquest festival amb la seva pel·lícula.
I els directors poden triar la pel·lícula que valen per projectar.
Exacte.
Després.
Sí, sí, sí. I
però
tot.
Aquest Chunkin Express li ha inspirat en Jaume per fer el seu curtmetratge o per la seva carrera?
Sí. Ara xerrera per ell, jo sé que no l'ha inspirat concretament per fer aquest curt, però sí que l'ha inspirat molt en Wong Kar-wai a la seva trajectòria professional. És un director que li agrada molt i té pel·lícules molt importants com In the Mood for Love. No sé si l'heu vist, però...
Sí. A més, és un cineasta de cinèfils. És a dir, sí, quan ja arribes en Carguai vol dir que ja tens cinetres.
Exacte.
I acabes de prendre un gentilici, és Hong Kongues.
Exacte.
De Hong Kong.
Sí. Sí, sí, sí. Exacte. Molt bon directe, vos el recomano. Té una filmografia molt interessant i bueno, aquesta pel·lícula pues, triomfarà perquè tothom, sempre que projecten coses d'en Wong Kar-wai, ve molta gent.
Ah, sí?
Té molts seguidors. Sí.
Que bé.
Sí,
i sí, també sí, oportunitat de veure-la en pantalla grossa.
Clar.
Òbviament.
I sí, a la sala 4K.
Recordem-ho, que se va estrenar el 1994, que sí, ja té uns anys aquesta
sí,
pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs tenim Jaume Carrió, les imatges arribaran a temps més aquesta pel·lícula, Chunkin Express de Hong Kar-wai.
Sí.
I la següent setmana qui visitarà?
Després tenim en Rubén Capilla i en Alex Rodríguez, que presentaran Sacar Pecho, I després de la seva pel·li podrem veure Whiplash, que és un clàssic també.
Exacte, és a dir que els directors de Sa Carpeccio han decidit que després que és un, Sa Carpeccio és un documental, recordem-ho, documental preciós que explica la història d'unes dones que han tingut càncer de mama i com fan la travessa per la Serra de Tramuntana i fan aquest viatge espiritual, també una miqueta, entre elles.
Sí, sí, sí.
I després Whiplash, que recorden que és aquella pel·lícula que va ser molt sonada d'un baterista, com obsessionat, no?
Exacte. Una molt bona pel·lícula, però, clar, a simple vista ja podeu veure que... Bueno, xerraré per ell, però jo sé que no l'ha inspirat tampoc per fer Sa Carpeccio, perquè no té res a veure, són obres completament distintes. Però sí que són pel·lícules que als directors els agrada i troben que pot fer un bon díptic.
Tot suma, en aquest sentit, Sa Carpeccio també és a la carrera pel Goya i també com a millor cançó, que l'ha fet L.A., que l'altre dia l'entrevista ara jo va comentar, que el varen telefonar per dir, vols fer la cançó per aquest documental, i t'ho imagina't, si el documental està nominat en el Goya millor documental i també millor cançó.
Sí.
Seria una fantasia. Després en Carrió, millor curtmetratge, seria una gala eminentment illenca.
Ho seria, sí. Pues mira, ara que em dius això de Sa Carpeccio, jo no sabia que també estava a la shortlist.
No, ara mateix no sé si estàs a short, que varen presentar candidatura, seguríssim.
Varen presentar, vale.
I crec que sí que varen passar, que ja són a la cursa per arribar al final, vale, en aquestes 5 nominacions, que el complicat és arribar en aquestes 5 nominacions.
Exacte, això és el complicat. Sí, perquè, clar, hi ha tantes pel·lícules per veure que has de fer una molt bona estratègia de màrqueting per arribar.
Més pel·lícules. Charlie Bujosa serà la següent cineasta.
Que mos du, que això, la veritat, és una cosa que està molt bé pel cicle, perquè aquesta pel·lícula, Flores para Antonio, s'estrena dia 28 a sales, però Charlie Bujosa mos du la pel·lícula un dia abans. Ha produït Flores para Antonio, i tenim moltes ganes perquè, bueno, també...
Flores para Antonio, és la pel·lícula d'en Alba Flores, dedicada a son pare, que va morir quan ell era una nina.
Sí, i clar, tenir-la un dia abans, això està molt bé. I després pilotarem la
Ciena. No sabia que en Charlie Bujosa fos la productora d'aquesta pel·lícula.
Sí, entre altres, sí.
Que bé. I de talent balear per tot.
Talent balear, sí, sí. I després tenim La Ciénaga, que jo no l'he vist, en Lucrecia Martel, i molt bé, també.
Que és la pel·lícula que ha triat Charlie Bujosa.
Sí, exacte. Després, el 4 de desembre, tenim Mario, d'en Guillem Miró, seguida de La última cena. Són dues comèdies i estarà bastant bé també aquesta sessió.
Sí, també divertit.
Sí, i després tenim Sons de desembre, Soñando con Leones, que és la pel·lícula que ha produït en Luis Hortas, que va guanyar millor pel·lícula balear a l'Atlàntida. I la seguirà La vida de Bohemia, de Naki Kaurismäki. També una pel·lícula de culte bastant interessant. I per acabar, per tancar el cicle, dia de 8 de desembre tendrem Los Hermanos Sepúlveda, que se diu, no sé, tenen com aquest nom artístic, Idilia, que també va passar per l'Atlàntida Mallorca Film Festival, i cal recordar que justament vàrem haver de fer dues sessions d'aquesta pel·lícula a Cine Ciutat perquè se va ara no omplir.
Què dius?
Sí. I se projectarà en el costat d'Ex Màquina, d'en Alex Garland.
Molt divers, tot plegat, tant els cineastes com les pel·lícules que han fet, com les pel·lícules que han triat.
Sí, a mi sí que m'agradaria dir que aquest programa troba que falten dones, però no hem tingut l'oportunitat de poder passar les seves pel·lícules perquè no s'han fet. Això és una pena, així que, per favor, creadores mallorquines, creadores de sedilles...
També sorprèn que ningú hagi triat clàssics antics, podríem dir. No sé, a mi se m'ha donat a triar, jo triaria un drama, un melodrama de Douglas Sirk, sempre, que és allò que ha marcat la meva vida. M'estranya que tot és com a cinema molt contemporani, és a dir, autors contemporanis. Molt inspirats per autors també contemporanis, parlant de contemporanis, els darrers 20 anys, però que no han anat en els anys 30, per exemple.
Sí, és vera que ara no m'ho recordo de memòria, però l'any passat sí que varen tenir peces com a molt més clàssiques. Ara estic aquí intentant cercar el que varen tenir, que no me'n record, però sí que va ser una programació molt més diversa i...
Bé, mira, cada any va diferent, no, Bera?
Sí.
però bé, també està bé tenir aquests referents més contemporanis i també poder-los veure en pantalla grossa, perquè a vegades pel·lícules que fa 20 anys se varen fer, és difícil veure-les en pantalla gran. I podeu triar qualsevol pel·lícula? És a dir, volem aquesta pel·lícula?
Clar, no, això no és lo fàcil, complicat, eh? Sí. Jo els deia que per favor me donessin diverses opcions, perquè en el final el tema de les gestions de drets és supercomplicat.
Per això ho dic.
Sí, perquè... gràcies a una pàgina que té SICA miram quines distribuïdores tenen els drets, però moltes vegades no està actualitzat. I és vera que no vos podeu fer una idea de lo que costa econòmicament un passi només d'una pel·lícula, per exemple, clàssica. O sigui, molta pasta.
Sí. Clar, per això ho deia també. Eugènia, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies a
una
vosaltres.
Una ferrada i fins la setmana que
gràcies, ve. Gràcies, que vagi bé.
Molt de cinema, descobrint aquest cinema balear, aquest nou cicle. Ara fem una pausa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és coneixement.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears. Balears.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tentol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
I ara vos hem d'explicar que comencen 3 dies del Mercat Professional de Música de les Illes Balears. Fira bé.
I ell és un dels músics que actua nit a Fira B. El mallorquí Biel Ballester presenta el seu nou treball, una suite multitemàtica de 7 moviments, composada a l'antiga, segons diuen, i que dialoga amb la improvisació del jazz del segle XX. Biel Ballester, Photonic Quintet, és un trio manouche de corda que compta en trompeta i trombó. Ballester presenta aquest nou repertori i format anys després que Woody Allen l'elegís per posar banda sonora a Vicky Cristina a Barcelona. I aquest dia és que precisament en Xerram de la seva nova pel·lícula que podria dedicar a Madrid.
Exacte, però nosaltres volem parlar amb aquest músic Biel Ballester, que està fent les proves de so per actuar avui vespre al Teatre Sant Fortesa de Palma. Com anem?
Bones tardes.
Benvingut.
Que bé,
quina il·lusió que encetis aquesta fira bé amb aquest nou projecte, Biel.
No, si il·lusionat som jo, que estic encantat.
Ja ho crec. I a més, he vist que la família creix, has fitxat un trompetista i un trombonista espectaculars tots dos.
Sí. Jo, mira, jo vivia a Barcelona, vaig viure a Barcelona durant, crec que 26 anys, alguna cosa per l'estil. I tenia molt clar que si tornava a viure a Mallorca tenia que tocar amb els músics de Silla. Mm-hmm. I els músics de Silla, aquestes noves generacions, són uns animals i es plaer per jo d'haver trobat en aquests lots que són uns megacampions i que han pogut fer aquesta música plegats.
Mm-hmm. Parlant d'en Pep Grau, trompetista, i el trombonista...
Antomeu
García, sí, fantàstics, tots dos. Per tant, els has integrat en aquest projecte de jazz manouche i aquesta cosa que fas ampliada.
Sí, exacte. M'ha permès pensar arranjaments, ampliar la paleta de colors, fer coses diferents. Jo som una persona que sempre he tingut molt clar que està molt bé tenir la tradició, conèixer-la, però que un està aquí per aportar, encara que sigui un gra de sorra petit, i aquesta ha estat la idea, i amb aquest projecte penso que ho feim d'una manera bastant contundent i sòlida.
I fa molt que has tornat a viure a Mallorca, Biel?
Fa un parell d'anys, ara deu ser el tercer any, una cosa per l'estil que són per aquí. Sí, tres segurs i tres, seguríssim.
I com ho dus, el fet de fer feina i viure aquí?
Bueno, ara ho xerrà amb un amic meu, que ell viu a Barcelona i a Mallorca s'està molt bé. És allò que se viu molt a gust. El canvi de tranquil·litat mallorquina, lo guapa que és aquesta illa, tots els pobles són preciosos, jo estic enamorat.
Que bé. Clar, i vendràs amb el Biel Ballester, Fotoni Quintet, que sou un trio manuix de corda en trompeta i trombó. Per conèixer una mica més els teus companys, qui t'acompanya?
Tots som d'aquí, No has de Binissalem, mare jamaicana, pare anglès, però de Binissalem i més arrelats a terra que jo. En Joan García és Llummajor, germà d'en Tomeu García és trombonista, tots dos de Llummajor, un fenòmenos, tots dos. Els germans García són dos superdotats, me pareix jo. I en Pep Grau de Santa Margalida, un campió de la trompeta.
Que bé. I tot això per encetar Fira Bé avui a les 8 al Teatre Xafortesa de Palma. Què hi trobarem en aquest concert? Biel.
Sí, ja és que, bueno, ara hem gravat un disc que sortirà jo crec que a finals d'aquest mes, començaments de desembre. És una suite, jo, a mi m'agrada molt composar, he fet carrera composant. I vaig composar una suite, avui en dia tot està molt atomitzat, la gent no treu ni discos, la gent el que fa és cançons, uns temes, un single, és difícil treure tot el que abans de dir un àlbum, un disc. Però a mi, per anar a la contrària, va pensar, mira, quina és l'excusa de fer un disc? Doncs composar una suite a l'estil clàssic, que era un compendi de danses, és una suite multitemàtica, hi ha un preludi, i el preludi conté tots els motius que després són desplegats en la resta de moviments. Era com un exercici de composició que feia que és per què de fer un disc amb més moviments que dues cançonetes o fer un single. I és el que nosaltres presentarem, el que passa que només tenim mitja horeta per presentar això i sí. No la podem tocar sencera, per tant farem un parell de moviments de suite perquè si ell la pugui escoltar.
Bellíssim,
i tal vegada farem qualcun tema meu, que també he estat arranjant temes meus d'estil que jo sempre he tocat, però
no tenim
trombo
més temps, però moltes gràcies, Biel Ballester, una ferrada, vagi molt bé.
A ferrada.